Islàndia, un home del temps ha rescatat de l'oblit la tempesta, el que ell considera la tempesta del segle al Pirineu català. Tres nits de torb i un cap d'any. Crònica d'una tragèdia al Pirineu és el llibre que ha escrit el meteoròleg Jordi Cruz. Ens hem de situar. Era dissabte al matí, era el 30 de desembre de l'any 2000. Dos grups de muntanyistes volen pujar al Balandrau, que és un cim de 2.500 metres, al Ripollès, entre Setcases i Queralbs. Els enganxa el torb, aquesta paraula maleïda, aquesta tempesta de vent i neu, que segurament alguns dels que aneu a la muntanya deveu saber de què es tracta el torb. De 8 persones que comencen aquella excursió en dos grups diferents, en moren 7. Això és el 30 de desembre de l'any 2000. Només hi ha un supervivent, una persona que ho pot explicar. Es diu Josep Maria Vilà, ara té 45 anys i en aquell moment en tenia 27. El Balandrau hi va perdre tots els seus companys d'excursió, entre ells la Mònica, que era la seva parella en aquell moment. Avui a Islàndia el que hem fet és ajuntar l'autor d'aquest llibre, la persona que ha rescatat aquesta història de l'oblit, que estic segur, jo el primer, que no havíem sentit a parlar d'aquelles tres nits de torb i aquell cap d'any del 2000. Hem ajuntat l'autor del llibre, el Jordi Cruz, amb l'únic supervivent, amb el Josep Maria Vilà. És un testimoni únic que posa la pell de gallina de com va passar dues nits al ras, entre elles la de cap d'any, i és també un advertiment per tota la gent que va a la muntanya sentir aquesta història. Però sobretot és un homenatge als bombers que van poder rescatar el Josep Maria i a les 7 persones que van perdre la vida al Balandrau el 30 de desembre de l'any 2000, que són la Mònica Godayol, que era la parella del Josep Maria, tenia 27 anys, l'Helena Fernández, que en tenia 36, i el Josep Artigas, que en tenia 37 i que també eren parella, i el germà de l'Helena, l'Oriol Fernández, que en tenia 37. Aquests 5 formaven un grup que pujava al Balandrau. Un altre grup eren el Pep Marí, de 45 anys, el Josep Miralles i la Maria Àngels Belsa, que eren parella i tenien 50 i 47 anys. Tres nits de torb i un cap d'any. Crònica d'una tragèdia al Pirineu, explicada ara a Islàndia. Hola, Jordi.
Què tal? Bona tarda.
Sembla increïble que el que expliques en aquest llibre hagi passat entre Setcases i Queralbs i que no hagi passat a, no sé, a l'Himàlaia, no?
Sí, és veritat, perquè és que està aquí al costat de casa i sembla mentida que pugui arribar a fer tan mal temps. Però la veritat és que aquí al Pirineu, o al Pirineu de Girona, o al Pirineu de Lleida, a 2.500 metres d'altitud pot arribar a fer més mal temps que dalt de l'Everest quan fa bon temps.
Sembla increïble també que amb tota la narració que fas al llibre puguem tenir al costat el Josep Maria. Hola, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
Increïble que poguessis sortir en vida d'allà, eh?
Sí, la veritat és que ni jo m'ho explico ara quan torno a recordar com vaig poder ser, sortir d'allà amb vida, com dius. Sí, és increïble.
Has llegit el llibre?
L'he llegit i m'ha agradat molt. Vaig reconèixer que està molt ben narrat i tot el treball d'investigació i de recerca del que va passar en aquells fets, aquests dies tràgics del Pirineu, doncs està molt ben relatat i és molt fidedigne el que va passar.
Diu el Josep Maria que és un treball d'investigació, però clar, aquí qui fa aquest treball d'investigació no és un periodista, sinó que és un meteoròleg, Jordi.
Sí, però és que la situació meteorològica és excepcional i quan la vaig descobrir, anys més tard que passés, doncs, ostres, vaig quedar molt sobtat i vaig decidir, doncs, investigar una miqueta què és el que havia passat, tant meteorològicament com, sobretot, doncs, les persones que ho van viure.
Som el 30 de desembre del 2000. Quin temps feia aquell dia? Era un dia que ja veies a venir que podien passar coses meteorològicament al Balandrau?
Doncs mira, dos dies abans la predicció del temps era de bon temps. Semblava que havia de fer bon temps. Potser una mica de vent, sobretot a l'Empordà, però en principi era de bon temps. El dia abans ja sí es va anunciar un canvi de temps, que podia haver-hi algunes precipitacions, que faria vent entre moderat i fort als cims. El problema és que el canvi de temps va ser brutal. Va ser d'un moment per l'altre que va entrar el vent i, a més, normalment el vent bufa amb força als cims del Pirineu, però no pas a baix. I quan hi ha un canvi d'aquesta mena, doncs tens temps de reaccionar. Però ells no van poder reaccionar. Es van trobar allò i va ser impossible. A més, em sembla que al matí, Josep, feia bon temps, oi?
Sí, sí. El temps de sortida des d'allà dalt era excepcional. Feia una temperatura confortable, havien núvols, no dic que estigués el cel totalment blau, però havien núvols alts, molt alt, prims, no amenaçava per res el que el que va passar després.
Sembla que fins i tot expliqueu al llibre que un company teu, un dels que feia l'ascensió amb el grup, anava amb manega curta, no, pujant?
Hi ha un moment donat a la pujada que sí, que fa que la temperatura i amb l'exercici no sues i es va treure va quedar amb manega curta.
Qui éreu en el grup que fèieu aquesta ascensió al Balandrau, que no sé si era la primera vegada o ja éreu uns habituals?
Bueno, era el segon any que començàvem a fer esquí de muntanya amb ells, que l'any anterior havíem ja fet alguna sortida amb esquí de muntanya pel Pirineu. Estava en aquest grup de 5, doncs estava la meva nòvia, la Mònica Godallol, havia una parella que era l'Helena i el Pep Artigas, i l'Oriol, que era germà de l'Helena.
Deies, Jordi, que aquell 30 de desembre del 2000 canvia de cop el temps, i hi ha una paraula que només dir-la ja fa por, que és el torb. Què és exactament el torb?
El torb és la neu aixecada pel vent. A vegades, doncs, si heu anat a esquiar, doncs haureu vist com s'aixeca doncs una miqueta la neu del terra i arriba doncs a 2 o 3 metres d'alçada, i quan impacta contra la teva cara, doncs són com agulles que se't claven. Perquè, clar, si en aquells moments doncs la temperatura està al voltant dels 0 graus i el vent doncs bufa amb 50-60 km per hora, la veritat és que molesta, t'has de posar les ulleres de ventisca perquè costa veure-hi, és millor doncs dur un passamuntanyes. El 30 de desembre el que va passar és que una setmana abans havia caigut una nevada important a la zona amb vent de llevant, i això va acumular molta neu a l'oest, al vessant oest de les muntanyes. I aquella neu no es va compactar gaire. Al cap d'una setmana entra el vent de sobte, un vent amb molta força i que va bufar durant moltes hores, i el que va fer és agafar tota aquesta neu que estava solta i la va anar tirant cap al vessant sud de les muntanyes, en aquest cas al vessant sud del Balandrau. I durant 10 o 12 hores continuades va haver-hi un torb que era tan intens que no es veia res. O sigui, la visibilitat en alguns moments era d'un metre, com a molt. Llavors es dona una situació que es diu whiteout, en què tu ho veus tot blanc. No hi ha ombres i no saps on ets. L'únic que pots fer és baixar, perquè saps que cap a baix doncs la temperatura no serà tan baixa, perquè es va baixar moltíssim la temperatura, i segurament el vent serà menys intens.
És el pitjor torb que hi ha hagut mai a Catalunya?
Que jo sàpiga, sí. Va ser una situació excepcional. Sobretot per això, per un canvi de temps tan acusat i tan sobtat, i a més perquè hi havia molta neu disponible. De fet, el torb pot arribar a impulsar contra teu doncs gairebé 1 quilo de neu per metre quadrat i per segon. T'imagina't que cada segon et tiren una pala de neu. Doncs això és el que pot arribar a fer el torb. I en aquestes condicions doncs és impossible veure-hi. No saps on ets, i pots ficar-te a la gola del llop, que és el que els va passar amb ells.
Quan comenceu a veure que està passant alguna cosa, diguem, perquè la pujada, deies això, que fins i tot un moment l'Oriol queda amb màniga curta, arribeu a dalt...
Sí, previ al torb, el que va passar és, i ho noto molt clarament, és una baixada ràpida de la temperatura. Molt ràpida. O sigui, estan aquestes temperatures confortables, de sobte vam notar que, ostres, estava fent molt de fred i molt de cop. I això el que va fer és que la neu doncs estigués més endurida per on estàvem passant nosaltres, i recordo que va ser això el que ens va dir, i estàvem a punt d'arribar al coll dels Tres Pics, no havíem arribat ni al coll, eh? I en aquell moment vam decidir tornar enrere.
Fins aquí ha estat bé, no?
Està bé, o sigui que vam ser molt prudents en aquest sentit, eh? Vull dir que...
Sí que hi ha un altre grup, paral·lelament, diguem, vosaltres era un grup de 5, hi ha un altre grup de 3, amb el qual us trobeu, no sé si esmorzant o just abans de començar, us saludeu fins i tot, per tant teniu la sensació, diguem, que... o esteu fent aquell camí pràcticament junts, d'alguna manera, no?
Sí, a veure, aquest grup de 3 ens vam trobar quan vam aparcar els cotxes. I res, el típic que comentes quan fa bon temps. Bueno, que comentes amb gent que no coneixes, doncs és el temps, no? I ostres, quin dia més maco que fa, quin dia tan especial que tindrem d'excursió, i que bé, o sigui, és impressionant, no? Que estàvem dient d'aquesta manera i ningú sabia el que ens estava esperant hores més enllà, no?
Em sembla que fins i tot aquest segon grup de 3, que sí que fan cim... una d'aquestes persones truca dient, escolta, que hem fet cim, no? Truca a casa.
Sí, sí, va trucar a casa i, escolta, vine, que ara ja baixem a dinar a Traurà, que em sembla que havien reservat taula, i ja no es va saber res més d'ells, perquè suposo que també baixant doncs els va enganxar el torb i no van poder fer res més que baixar fins que van poder.
Deies això, Josep Maria, que primer noteu aquesta baixada tan forta de les temperatures, el Jordi Cruz, com a meteoròleg, intentava descriure, diguem, què sents amb un torb, tu el vas viure, diguem, no? En quin moment, diguem, la cosa es comença a girar?
Nosaltres estàvem esquiant de baixada, per tant ja havíem tret la pila foca i estàvem ja esquiant de baixada, temperatura molt, molt baixa, i va ser una entrada d'aire de vent molt fort de sobte. O sigui, no va haver-hi una senyal prèvia de que ara vindrà un vent. No va ser gradual que ja va augmentant la intensitat del vent, sinó que va ser com si algú hagués apretat un interruptor i hagués engegat aquell vent terrible. I recordo que la primera ja ens va tirar al terra. O sigui, la potència d'aquell vent era tan bèstia que et tirava al terra. I ja de seguida, doncs, aquell vent ja no va desaparèixer en hores. Des de les 2:15, que em sembla que comentes en el llibre, que jo no sé del cert, que va esclatar, doncs, fins a altes hores de la nit. I això és un vent amb molta càrrega de neu. O sigui, tens una manta, una cortina de blanca per davant teu que t'impedeix veure més enllà de ni mig metre. Hi ha moments que no veus ni mig metre. I el més fort de tot això és que és un vent amb molt de soroll. És un vent que et deixa sord. Llavors, el tema de comunicar-te amb els teus companys és pràcticament impossible.
Ni els veus ni els sents.
Exacte. Els veus molt malament, veus un color allà de l'anorac, però, clar, per dir que anem cap aquí o anem cap allà, coordinem-nos una mica, érem 5, doncs no ens sentíem. Havíem d'anar agafant-lo del cap, portar-lo al boc a l'orella i cridar-li. Cridar ben fort, anem cap aquí, anem cap allà. Jo hi ha un moment que em quedo sol, faig una girada d'esquí i a la tornada doncs, ja no els veig. Aquí va ser el primer xoc amb la realitat de dir, ostres, això és molt bèstia, i no veia res, no tenia unes ulleres especials per ventisca, tenia unes ulleres normals per anar per muntanya, i se'm van quedar congelades, no veia, doncs me'n vaig saber treure, i vaig començar a cridar com si m'anés la vida, és que m'anava la vida, no? Aquells crits esgarrifosos jo no els he tornat a fer, i recordo haver-los fet allà, i que jo mateix els sentia i m'assustava de mi mateix, no? I afortunadament, de sobte, no toca algun toc a l'esquena, i em giro i tenia l'Helena, que afortunadament doncs, m'havia vist d'alguna manera, i m'acosta i em diu... tranquil, estic aquí i anem tirant cap baix i em veia en porta llavors els altres dos tres que estan més avall. I en arribar els altres grups de tres, els que estaven allà, doncs els van veure enterrats. Els acaba de caure en allau i enterrats la Mònica a una cama i l'Oriol estava bastant enterrat fins al pit de neu. Neu que és una allau, és una neu molt compactada que apretava, t'apreta, estàs empresonat. I llavors tocava fer un esforç molt gran d'arribar fins a la fixació i alliberar, perquè anàvem esquiant, tots anàvem esquisos, i havíem de fer, doncs, arribar a fer el forat i arribar a la fixació i treure, no? La Mònica va ser bastant ràpid, però l'Oriol vam estar moltes hores. Tota la neu que poguéssim anar traient d'allà, doncs el torb, una altra vegada, l'entorn a omplir. En aquell moment va ser quan ja vaig començar a notar que hi ha gent de l'equip que ja s'estava fent hipotèrmia severa. Vull dir, vaig notar que això, que aquell fred era molt bèstia i que hi ha gent que ja inclús doncs, començava a delirar, no?
Què vol dir delirar, Jordi? El torb et pot provocar, diguem, un deliri o la hipotèrmia?
La hipotèrmia té primer uns efectes, després doncs, uns altres, i una de les coses que pot passar doncs, és això, que comencis a delirar i el teu comportament doncs, és estrany. És un dels primers símptomes.
El Pep, hi ha un moment que té com... Es comença a descordar l'anorac i com si no tingués fred, no? I, ostres, em vaig quedar, realment, dic, ostres, però amb el fred que està fent, com... I, bueno, el vaig veure, vaig anar allà, el vaig tornar a acordar i el vaig veure que ja no estava molt, molt, molt conscient de tot, no? I allà va ser potser el punt que vaig notar què significa això de delirar quan estàs en pan de fred, no? O sigui, cada vegada anava la cosa pitjor. Tot anava pitjor i veia que possiblement no podíem sortir d'allà. I era la tarda i ja començava, ja veies que la llum ja començava a minvar i que aviat seria la nit. I en aquelles condicions, amb encara l'Oriol atrapat, gent doncs, així que no, ja no estava contribuint perquè és que no podia més pel fred. I bueno, ja que al final vaig poder amb un sobreesforç vaig ser, me'n recordo, com un gos traient sorra de... Doncs vaig arribar fins a la fixació que ens quedava, vam alliberar una, em faltava l'altra cama, i el vam poder treure, no? I vam seguir cap avall. La consigna era desnivell i avall.
A la que veig és desnivell, baixar, anem baixant.
Que era un torrent, allò era un barranc, de fet era un barranc, estava un barranc i, però bueno, tenia molt de risc, molt de perill.
A les dues és quan comenceu a baixar, diguem, i clar, es fa fosc que a les 6 de la tarda, no, suposo?
Sí, a les 6 ja segur que devia ser fosc. I a més el problema és que, clar, a la zona, en aquella època, no hi havia cobertura de telèfon mòbil. Llavors, ni tan sols pots avisar a ningú.
L'any 2000 sí que tots anàveu amb mòbil, suposo, no?
Sí, ja. Jo portava un mòbil. Jo el portava. El recordo que el vaig treure i estava amb gotes dintre, o sigui, estava, no sé per què, estava tot humit. No va ni fer el gesto de connectar-se.
Quina era la temperatura o quina era la sensació tèrmica d'aquell dia o de... en un moment que es fa fosc, a les 6 de la tarda, per exemple?
Mira, l'estació meteorològica que tenim a prop, a Ull de Ter, la temperatura va arribar a baixar fins als 15 graus sota zero. Això combinat amb vent de 100, 120, 140 km per hora, que és el que va haver a l'estació, potser on eren ells, el vent encara potser era més fort, doncs fa que la sensació tèrmica en alguns moments arribés als 30 o gairebé als 40 graus sota zero. Aquesta temperatura, doncs, no sé, 5 minuts, la mà, diguéssim, a l'aire lliure, sense aguà, i se't congela. Un fred horrorós.
Vosaltres anàveu preparats per això?
No. No anàvem preparats per aguantar aquestes temperatures tan bèsties, que és el que et trobaries doncs, amb unes altituds molt més altes. Al final doncs, el fred es va ficar dintre els cossos nostres i va començar a fer molt de mal, aquell fred.
I quan es fa fosc, què passa?
La consigna era baixar, i vam anar tirant baixant a les fosques, sense veure res, amb aquell vent que anava colpejant, tirant neu sobre, i jo doncs, bueno, anava intentant reconèixer per on estava tirant, perquè no hi havia molta cosa, notava que aquí hi ha com un salt d'aigua que està congelada, doncs llancem-nos. Sí que en aquest moment ja ens vam separar, és a dir, l'Oriol anava més endavant ja per buscar ajuda, jo em vaig quedar amb la Mònica, que també ja està ja molt afectada pel fred, i l'Helena es va quedar amb el seu marit, amb el Pep, que també estava, com he dit abans, estava també molt afectat pel fred. L'Helena i jo potser érem els que més bé ens vèiem i l'Oriol, evidentment, perquè va marxar abans. Llavors, en aquest moment, doncs, jo em quedo amb la Mònica sol i l'Helena i el Pep es queden enrere. I començo a baixar cascades curtes de gel i primer amb la Mònica caminant apujada amb mi i després ja la Mònica ja no pot caminar, l'empenyo, l'arrossego, llançant-se per cascades congelades a moda tobogant. Quan em tirava no sabia realment si aquella cascada era molt llarga o molt curta, vull dir que va ser un punt de... Però bueno, era la consigna de desnivell. I va ser, doncs, poc, no sé, al cap de mitja hora, una hora, és quan realment doncs, la Mònica ja és quan em pregunta allò de tu qui ets, no? I llavors en aquell moment dic, ostres, què estàs fent, no? Què estàs fent? Vull dir, hem de fer una altra cosa, això no acabarà bé, jo no veig res, absolutament res, ens creurem per un timbot, la Mònica no aguantarà per res aquesta nit, i en aquell moment és quan jo em paro. Afortunadament, no em vaig quedar on va haver-hi la llau i vam tirar més avall, perquè tota aquella part de dalt va quedar totalment col·gada de neu. I quan es anaves més avall, doncs ja no va quedar tan col·gat, i això també doncs, és important dir-ho. També va ser important que la Mònica em preguntés allò perquè em va fer parar. Aquella pregunta em va fer parar. I segurament si hagués continuat doncs m'hagués matat caient per algun barranc, per algun timbot. I va ser doncs, bueno, aquest detall, aquesta pregunta que em va fer parar i vaig a les palpentes, vaig veure que hi havia una roca al meu costat, una roca en dimensions, i vaig dir, ens posem aquí darrere, almenys que aquella roca ens pari el vent que ens anava venint, i allà vam parar i ens vam posar darrere la roca. La Mònica ja no estava conscient, diguéssim que ja no responia res, i jo sabia doncs, que això era qüestió d'hores. Vaig decidir doncs, posar-la a ella, em vaig despedir d'ella, i em vaig treure tenia encara no he tingut ni temps de treure'm el forro polar que tenia dintre la motxilla, i vaig decidir doncs, tapar-la, la vaig decidir tapar ella, la cara. Volia que almenys quan la trobessin bé, i va ser doncs, meu gest cap a ella, i la vaig cobrir i em vaig posar al costat. Vaig notar que tenia encara l'entrepà dintre de la motxilla. En aquell moment jo ja era una cuirassa emocional, eh? Vull dir, això per sobreviure has de tenir una cuirassa emocional molt bèstia. En aquell moment doncs, ja la tenia i no estava ni plorant ni cridant de, ostres, però per m'havia de salvar. I això és un instint que tenim els humans, no? També com els animals, d'instint de supervivència, no? I en aquell moment doncs, no em vaig deixar emportar per l'emoció d'aquell moment. Vaig trobar l'entrepà, estava ben congelat, com si tingués un entrepà del congelador. Però tenia molta gana, havia fet molt esforç i allò també em va donar aquella extra de vida, d'energia, que em va ser suficient doncs, per aguantar fins al final. I allà, darrere la roca, vaig decidir posar-me en posició fatal. Inicialment, la neu ens anava cobrint i jo intentava, me l'anava traient a veure que no ens quedés col·locat, i també l'anava traient a la Mònica, i arriba un moment que jo ja dic no puc estar tota la nit així, i em estava donant compte que quan jo estava cobert de neu estava millor que quan estava sense neu. I és quan decideixo ja parar i deixar que em sepultés la neu que no va caient. I, doncs, bueno, sota la neu, doncs, la temperatura és diferent, estàs en una temperatura de més de 0 a 4 graus, això era molt diferent a el que estava tenint a fora, que no sé si era almenys 30 o 40, comenta el Jordi. Allà dintre el vent no em pica, no em cauen blocs de gel, blocs de neu, de pedres que em anava caient, amb aquell vent que transporta el torb, i en aquella posició així, doncs, vaig quedar adormit. Vaig quedar adormit. I un moment donat, doncs, que m'aixeco, va obrir els ulls, ja no sento el vent, i dic, bueno, doncs, hi ha hagut un canvi.
Saps quantes hores vas dormir?
És que no sé a quin moment em vaig parar, no sé a quin moment... No ho sé, doncs, potser 4 hores, 5 hores, no ho sé ben bé. Quan sento el vent, dic, surt d'aquí, tenia por de sortir i trobar-me aquell monstre, i quan vaig dir, va, surt d'aquí, i volent aixecar, no vaig poder aixecar-me. Tenia tanta neu a sobre que m'impedia aixecar-me. Llavors, bueno, doncs vaig amb un braç, el vaig començar a extendre cap a dalt i a mode de perforació, doncs vaig anar apartant la neu que tenia i vaig començar a fer, doncs, a descompactar-la i llavors hi ha un moment que ja em vaig poder aixecar, no? Era de nit encara, però ja havia clarejat en el cel, en els cims del costat. Afortunadament feia un dia molt bonic, o sigui, no hi havia núvols, cel claríssim, i havia apretat el vent. I ja decideixo, doncs, seguir baixant.
Busques la Mònica o diguem, ja li has dit adéu, sí, abans de quedar-te adormit?
Sí.
I...
Jo ja sabia que ella no havia aguantat aquella nit, ja m'havia despedit prèviament i decideixo deixar-la. Deixar i començo a caminar i la meva sorpresa va ser, als pocs metres, doncs, trobar-me a l'Oriol. L'Oriol, que és el que, teòricament, jo pensava que havia donat la primera veu d'avís a algú, me'l trobo mort. I, bueno, doncs això va ser molt fort per mi, perquè llavors vaig dir, bueno, aquí ets tu o tu. Doncs, bueno, l'Oriol segueixo tirant avall. Tira avall, ara ja veia per on estava ficant-me, que a vegades era molt més empinat aquell torrent, aquell barranc, que a vegades era molt més empinat, hi havia les cascades molt més altes, tot congelat, evidentment, i començo a saltar-les, i arriba un moment que salto dues, i a la tercera que havia de saltar, hi ha una alçada brutal. O sigui, molta alçada. Dic, això no puc saltar així, vull dir, si em salto, trenco alguna cosa, em mato, i jo no sé què, hi ha roques allà ocultes sota la neu, i vaig dir, doncs, tira per enrere, tinc enrere, però clar, enrere, tota la cascada que tenia estava gelada, no podia escalar, no tenia eines per escalar. O sigui, estava en un gorg entre dues cascades, i amb parets al costat, totalment verticals, que també necessitava, doncs, equip d'escalada per sortir d'allà. I, doncs, em vaig quedar atrapat. Això al matí aquell, o sigui, ja sortint jo feliç, que dic, ostres, feliç dintre de tot, no? Però quan ja em dius, ostres, m'he salvat d'aquest torb, ja sortiré d'aquí, us ho puc explicar, i realment encara han quedat per mi el pitjor.
Vosaltres pugeu al 30, acabes d'explicar tot el que ha sigut la nit del 30 al 31, el dia 31 ja fa bon dia, dius, calla, però clar, has de parar... i passes una altra nit tu sol al ras, que és la nit de Cap d'Any, la nit de... o sigui, la nit que tomba del 2000 al 2001...
En aquell corc, glaçat. Sí, sí, allà passo el Cap d'Any. Durant el dia feia sol, estava de manera que em toqués el sol, que em donés calfor, però ja quan va marxar el sol, allò va tornar a ser un infern de fred brutal. No havia neu com colgués i estava, doncs, amb una temperatura més confortable, com en l'any anterior, i vaig passar al ras. Al ras... aquell gorg, que afortunadament tenia una escletxa en la paret, la paret esquerra, té una petita escletxa, i allà vaig col·locar-me d'alguna manera, estirat com podia, per on estàs dormint sobre el gel del gorg. I ben tapat, sense guants, perquè jo aquell dia vaig voler anar, doncs, a descordar-me, per fer un riu, i vaig treure els guants. I al tornar-nos a posar una altra vegada, estan completament glaçats. Llavors vaig passar des de llavors sense guants fins al final, també, i sense menjar.
Quan et rescaten?
A mi em rescaten el tercer dia, que és el segon dia que passo en el gorg, l'1 de gener del 2001, i em troben cap allà, cap al final del dia, ja. Hi havia, doncs, tot aquell dia va ser molt dur per mi, aguantar el fred que tenia allà dintre. La meva temperatura corporal devia estar als 30 graus, amb tremolors molt, molt bèsties, que em feien doblegar-me i un mal terrible, i en aquells moments de patiment, allà sí vaig patir moltíssim pel fred, no podia més, molt marejant, jo no, ja, evidentment, tot aquell dia no vaig poder-me aixecar. Vomitava també, o sigui, estava molt, molt, molt malament i era qüestió d'hores, jo ho veia. Hi ha un moment que perdo l'esperança. L'únic que volia en aquell moment era evadir-me, o sigui, sortir d'allà, sortir d'aquesta història, i si era morir-me, doncs morir-me. Vull dir que ja no em feia por. Tot i que fins llavors notava que no era el meu moment, en aquella hora de la tarda de l'1, doncs sí que ho vaig notar. Dic, ja has arribat fins aquí, ja n'hi ha prou. I és quan torno a la meva escletxa, perquè clar, jo estava sempre sobre el gel, perquè era el punt on tocava el sol o el punt on era més visible els helicòpters, que jo els anava sentint i els anava veient, però molt lluny, evidentment ells no em veien a mi, però jo sí que els anava veient a ells, i dic, jo estava en un punt més visible que sobre el gel. Clar, jo vaig passar aquells dos dies sobre un gel tremolant com un condenat, no? I arriba aquell moment que ja dic, ja prou, i em torno a la meva escletxa, que és un punt més amagat del Gorg, i em torno a tapar, com vaig passar la nit, tapat, i ja dic, bueno, pues, que arribi un moment. I va passar... No sé, pocs minuts, jo recordo que va ser quasi el moment que sento un soroll molt fort, un soroll d'helicòpter, evidentment, però el sentia tan fort, clar, jo els havia sentit tots els dies aquells molt lluny, i aquella el vaig notar super a prop, i a més constant, no se m'anava, es quedava allà. Dic, serà un helicòpter aquí? Llavors em destapo i em trobo un helicòpter dels bombers groc, estàtic, sobre el Gorg, i dic, ostres, aixeco els braços i dic, ei, estic viu, i veniu per mi, no? I això, doncs, bueno, doncs, va ser una cosa curiosa, perquè aquell helicòpter va marxar i dic, ostres, m'hauran vist, no? Ja està dubtant de tot, no? I sento una veu, que després de tants dies sense sentir veus humanes, sento una veu de la muntanya de més amunt, que és uns bombers que estaven ja baixant, però que no podien baixar en el meu punt perquè s'havia d'anar amb cordes, i que em diuen, tranquil, que ara venen a treure't d'aquí. I, bueno, ostres, llavors ja, bueno, salvat. I, bueno, va venir l'helicòpter després, havia anat a buscar, de fet, el bomber expert amb esbargurua, perquè en aquell moment aquell helicòpter es va fer un reconeixement últim del torrent. Acabant de trobar els esquís, crec, i el que volien fer era, abans d'anar-se'n ja a acabar el dia, li van donar ordre de fer una batuda última a tot el torrent. I va ser aquella batuda última que em van veure. O sigui, tot molt, molt extrem, en extremes.
Sí, perquè és que va ser molt difícil trobar-los, perquè allà al torrent de Fonyatera van arribar a caure 4, 5 o 6 metres de neu. Llavors, clar, els cossos estaven enterrats. Els bombers, quan van pujar, no reconeixien la zona. Mira que hi havien passat multitud de vegades, no la van reconèixer. La pista forestal que passa per allà no es veia, i clar, va ser molt difícil trobar-los. Al final, amb un helicòpter francès que tenia un aparell per detectar targetes de crèdit o telèfons mòbils a sota la neu, va trobar algunes pistes, i al final va ser una d'aquestes pistes el que els va fer pensar als bombers que potser, torrent avall, podien trobar algú.
Jo aquí aprofitaria per donar un missatge al Santi Blesa, que és el bomber que em va baixar per la grua i que em va agafar, i que vam tenir una relació en aquells primers anys després de l'accident, inclús he anat a casa seva, i ara, doncs, si m'està escoltant, doncs li envio una forta abraçada, que l'aprecio molt, que l'estimo, l'agraït per tot el que va fer. Ell, en representació de tot l'equip de rescat, evidentment, ell va ser la cara visible de tot plegat, evidentment, agraïssim a tots els bombers, totes les persones que van pujar, que es van entregar en la búsqueda de les persones i que em van trobar. Per tant, jo, Santi, una abraçada molt, molt forta.
Vau tenir contacte els primers anys?
Sí, vaig anar-lo a veure, li vaig portar un regal, i després, doncs, em va convidar a casa seva, i vam tenir, doncs, una certa relació. Que
vaig saber que li va regalar?
Un rellotge.
El temps, eh?
El temps.
És que va venir de minuts, allò.
Sí.
Clar, una de les primeres coses d'aquesta història que ens explicava Josep Maria, que reculls Jordi Cruz amb el llibre, és la feina dels bombers. Diguem, hi ha moltes, però una és aquesta, és la feina dels grups de recerca.
Sí, la veritat és que la primera nit, ja et dic, els bombers que van pujar al Gra de Fajol, bueno, en Cisco Carola, que era el seu cap allà a Camprodon, doncs quan m'ho explicaven deia, és que són uns herois, el que van fer és increïble, passar per allà dalt, aquelles muntanyes que si passes, diguéssim, caminant, dius, ostres, és que aquí faig un mal pas i caic i em faig mal o no em troben, doncs van passar per allà aquella nit a 15 graus sota zero, amb vent de 120, gairebé 140 quilòmetres per hora, sense veure-hi. La veritat és que és increïble. I després es va fer moltíssima feina, perquè clar, al final van estar mesos buscant, perquè va haver-hi un cos que no va aparèixer.
Fins al mes de març.
Fins al mes de març, ja amb el desglaç, perquè és que hi havia tantíssima neu allà acumulada que, doncs, van tardar moltíssim en trobar-ho. Perquè, a més, clar, anaven, treballaven, treien neu, nevava, i tota la feina no servia de res, al final. Va ser un temporal molt bèstia, dels més durs que hi ha hagut al Pirineu, i a més combinat amb això, amb el torb. Va ser un torb excepcional.
Això vol dir que podria tornar a passar aquest cap d'any? És a dir, és una cosa que hem d'atribuir només a la duresa d'aquell torb, a les circumstàncies meteorològiques, o ara han passat 17 anys i és més difícil?
Aquella situació es pot tornar a repetir qualsevol dia. És veritat. El que passa és que ara crec que estem més preparats, com a mínim els meteoròlegs, estem més preparats per veure una situació semblant, per fer avisos. De fet, a les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, les prediccions específiques...
És on treballes tu ara, no?
Exacte, és on treballo. Doncs hi ha una predicció específica pel Pirineu. Cada 500 metres hi ha sortida de temperatura, de vent. Els models ara sí veuen aquesta situació que es van trobar ells. Nosaltres tenim més experiència i, per tant, com a mínim, la predicció jo crec que seria molt millor.
Sabíeu vosaltres... O sigui, havíeu mirat la predicció meteorològica?
Jo parlaré de mi i no. Jo no l'havia mirat. Jo sí que sé que tampoc era el més expert en esquí de muntanya. Els meus companys em passaven de llarg i tenen molta més experiència en esquís i tampoc n'hi vaig preguntar als altres si havien preguntat. No ho sé, la veritat és que no ho sé. No ho sé. No sé si tampoc havent-ho preguntat si ens haguessin dit, doncs no hi anem, ara no hi anem. Jo crec que el torb es pot tornar a repetir, a més un fenomen meteorològic que es tornarà a repetir en algun altre moment en la història, no? El que passa és que aquell torb va aparèixer en un dissabte de vacances amb molta gent doncs, fent el que li agrada, que és sortir a la muntanya, molta gent doncs, sortint a la muntanya i va esclatar just a les dues, que és quan la gent doncs, està enmig d'excursió. Si jo hagués passat un dilluns, un dimarts, no hagués passat res.
Però és que a més, si hagués començat el vent dues hores abans, doncs ells els hagués enganxat al costat del cotxe i haurien dit, ui, no podem pujar, tornem. I si els hagués enganxat mitja hora més tard, també hauria estat al cotxe i no els hauria passat res. De fet, hi ha un altre... dos nois que van pujar des de Pardines i a ells els hi va agafar el torb a 2.000 metres d'altitud. Llavors, es van passar putes, sí, però van poder tornar. A ells els va agafar just en el pitjor moment. Aquest va ser el problema.
Quantes vegades has pensat que potser ho hauríem pogut fer diferent, Josep Maria?
Moltes. Però és que aquest sentiment de... ostres, punt de culpabilitat de no poder fer lo suficient per salvar els altres. Sí que l'he tingut anys, no?, de pensar, ostres, vas fer realment tot el que vas poder en aquell moment pels teus companys i bueno, després, doncs, amb el temps ho vas tot ordenant i és evident que no podia haver fet res més. El que podia haver passat és que jo m'hagués mort com ells, no?
O sigui, el fet d'haver quedat viu tu, de ser l'únic supervivent, et fa sentir, almenys els primers anys, una sensació com de culpabilitat.
Sí. Sí, perquè si jo em vaig salvar, per què no els altres també es van poder salvar? Què vaig fer jo que no vaig poder fer amb els altres? O sigui, jo vaig fer alguna cosa diferent per mi que no vaig poder fer pels altres? I aquest sentiment l'he tingut, sí. Evidentment, ja ho tinc ben, com dic, ordenat i una capseta aquí dintre, però sí que el tens, no? Perquè ets supervivent, però et sents com responsable una mica d'allò i no t'has de sentir.
Molt pitjor, per tant, les conseqüències psicològiques, per dir-ho així, que no pas les físiques que vas tenir, que també en vas tenir.
Sí, vaig tenir conseqüències físiques que, evidentment, tant per tant... O sigui, són menors, si les veus aïllades potser, ostres, Déu-n'hi-do, però si amb tot el que ha passat, doncs jo crec que són molt poc pel que podia haver estat. Em van haver d'amputar tres dits del peu, però estic fent vida normal i torno a fer muntanyisme i caminant ningú s'entén.
Estàs fent muntanyisme. I has tornat al Balandrau?
Al Balandrau he tornat, sí. El Balandrau el vaig... El cim l'he fet el 2013. Però jo aquell mateix estiu, quan ja vaig veure que les tornava a tenir força les cames i els meus peus ja es tornaven a estar més estables, el primer que vaig fer i el primer que volia fer era anar al lloc on vaig estar, al torrent, o sigui, volia anar a tornar al torrent. Entendre per on m'havia ficat, entendre què ens havia passat i donar respostes a moltes preguntes que tenia, no? I, per tant, aquell estiu mateix vaig anar a... No vaig ni pujar al Balandrau, vaig agafar la pista i en comptes d'anar amb un cafè amb tothom a fer el Balandrau, jo vaig anar a la pista a cavall pel torrent de la Font Lletera a resseguir tot el camí que havia fet jo i entendre... O sigui, i veure...
Vas reconèixer allà on havies passat la nit amb la Mònica, la nit que havies passat tu sol...
Ho vaig reconèixer tot. Tot i que estava en un escenari totalment diferent. El lloc on va caure, caure la llau, recordo una pedra molt grossa i allà estava... recordava també com s'obria més o menys el torrent i el vaig anar reconeixent totes les parts i vaig arribar a un punt on hi havia la roca i on vaig quedar aquella nit. Vaig trobar restes de paper de plata amb un entrepà. Allò no va ni un excursionista, per dir-ho, l'entrepà era el meu, no? Allò només van les vaques. I llavors vaig poder reconèixer aquests punts que jo doncs, vaig estar... Inclús el punt no vaig a l'Oriol també, perquè el torrent com s'obria... i després vaig anar seguint baixant i s'han de veure les dues cascades, el Gorg i la cascadota aquella que em va frenar, no? El Gorg el vaig tornar a veure, no vaig poder accedir a ell perquè no era inaccessible, però des de lluny doncs, vaig veure tot l'escletxa, tot una altra vegada, o sigui, i allò em va servir una mica també per fer-me, doncs, ordenar-me tot una altra vegada i doncs, anar fent la cura, no? La cura...
El dol.
El dol, exacte, el dol.
Ara, quan fas muntanya, la fas diferent? És a dir, hi ha més prevenció? Vas més abrigat? No ho sé. Amb què has canviat, diguem, a l'hora de fer muntanya després d'aquella experiència?
Ha canviat molt. Primer de tot, moltes capes. Sempre, ni que faci un estiu, surtis estiu, que dius, això, bon temps, no. La muntanya pot canviar el temps molt, molt ràpid i si has d'anar preparat, per si plou, fa bany, si t'has de canviar, si el que sigui, portar moltes capes. Després hem de calcular el temps. Si jo surto d'aquí, haig d'arribar a aquest punt, però després haig de tornar al punt d'inici, haig de calcular que no m'agafi la nit, i llavors aquest càlcul de temps el faig. També, molt important, avisar familiars, amics, familiars o alguna persona almenys, que sàpiga on estàs anant, no? I quin recorregut faràs. I, bueno, preguntar pel temps. Evidentment, preguntar pel temps. Si aquell dia doncs, espera pluges, espera doncs, vent forts, o el que sigui. Això sí que ho faig.
Jordi, aquest llibre... Tres nits de torb i un cap d'any, aquesta crònica d'una tragèdia al Pirineu, de què t'agradaria que servís?
Home, un dels objectius d'escriure aquest llibre és, doncs, per intentar que no torni a passar. Un company de la feina, que es dedica precisament a meteorologia de muntanya, m'ho deia, no? Es tracta de tenir experiència, i l'experiència la pots guanyar pujant tu a una muntanya, pujant amb algú que en sàpiga més i que t'expliqui, doncs, el que s'ha de fer, amb les històries que t'expliquen els companys, o també llegint. I em deia que, doncs, històries com aquestes, doncs, i literatura sobre muntanya d'aquí del Pirineu no n'hi ha gaire, n'hi ha de llocs molt llunyans, de l'Everest, però no de Catalunya, i jo espero, doncs, que, doncs, això serveixi, doncs, perquè si és possible que no torni a passar mai més.
Jo, el llibre, per mi és un homenatge, o sigui, per què he participat i per què m'he entregat tant en aquest llibre, ajudant el Jordi en la seva reconstrucció dels fets, per mi és una manera d'homenatjar a aquestes persones que van estar amb mi, que no van poder tornar aquell dia a les seves cases, no? I és un record per ells, i és un dels que jo vull fer, perquè tinc pensat també fer una placa al Balandrau en record de tots ells, que sembla mentida, però no he fet res en aquest sentit. A la muntanya no hi ha cap record, i això també m'ajudarà també, doncs, a tancar el cercle i aquests homenatges a les persones que estaven amb mi aquell dia.
Sí, jo també vull reivindicar que en realitat no van ser imprudents, es van trobar en una situació que en realitat no estava prevista. Vull dir, van tenir molt mala sort. Es van trobar, doncs, amb el temporal del segle. Ningú havia predit d'aquesta manera. Si no, evidentment, doncs, no haguessin pujat. I això jo crec que cal dir-ho.
Josep Maria, moltíssimes gràcies pel testimoni avui a la ràdio.